Va, que això és on no parar. I ara canviem de registre. Absolutament de registre. Anem a veure si les coses funcionen com la setmana passada i podem saludar avui des de la seva llar en aquest confinament del teletreball que per moltes mares treballadores té un punt d'esgotament si es té criatura o criatures a la Carola Fernández. Carola!
Molt bon dia, Vicenç!
Oh, quina alegria!
Quants dies sense sentir-nos?
Quants dies? O almenys sentir-nos d'aquesta manera. Mare de Déu. Bé, el que dèiem, que això del teletreball també ofega, eh?
Això del teletreball ha estat un descobriment i jo fins i tot diria que és una mica trampa. És una mica trampa. Perquè no és fàcil el teletreball, no estàvem acostumats, no estàvem preparats la majoria i teletreballar amb fills a casa no és teletreballar.
Mm-hmm. Com tantes altres feines que es puguin fer a casa amb els fills i amb la necessitat, saben que el curs escolar, aquí estem parlant com si tornés a la normalitat, i la normalitat està molt lluny encara de tornar entre ells, a les escoles, el curs que queda, com es fa, com es deixa de fer, etcètera, no?
Exacte.
Bé, anem a veure. Sí, digues, Carola.
La normalitat està molt lluny, sobretot els que tenim nens a casa, perquè fins que els nens no puguin tornar a l'escola no hi haurà normalitat.
I això encara trigarà molt i probablement trigarà fins al curs que ve.
Segurament.
Segurament, eh? A veure si ara funciona la segona part de la història, que és aquella que ens permetrà saludar a la Núria Cantí i que la Carola pugui saludar a la Núria Cantí. Núria, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç i Carola.
A veure si la Carola t'ha escoltat.
Jo t'he escoltat perfectament, Núria,
doncs,
bon dia.
Doncs, escolta'm, ja no cal que us digui res més. Bé, però potser sí. Allò que dèiem a l'inici del programa, no sé si és normal o no, però també hi ha hagut molts nens i nenes que no han tingut una passió irrefrenable per sortir al carrer i que han preferit quedar-se a casa. No sé si per una certa por que ara han de trencar o perquè no hi havia els seus amics i les seves amigues per poder jugar en grup o per què. Jo començo per aquí i deixem la conversa entre la Núria Cantí i la Carola Fernández.
Molt bé, Vicenç, moltes gràcies. Doncs, Núria, agafem la primera pregunta que planteja en Vicenç. És normal que els nostres fills, que alguns dels nostres fills no hagin volgut sortir de casa?
És normalíssim. Hem de tenir en compte que portem 46 dies confinats, 24 hores junts i seguits, i durant aquests 46 dies han passat moltes coses. És a dir, hem passat molts processos. En podem definir, a més, com 6 processos diferents a nivell emocional. I si em permet, els descric. Més que res perquè entenguis per què hi ha nens o què és el que fa que hi ha nens que ara sentin por a l'hora de sortir a casa. Val?
Doncs em sembla molt bona idea, abans que res, dir a tothom que la Núria Cantí és coach personal, també empresarial i especialitzada en el desenvolupament emocional durant la infància. És per això que avui hem volgut parlar amb ella. Núria, continua, si us plau.
Doncs, bueno, durant aquests 46 dies, què ens hem trobat? No només els nens, sinó els adults. Ens hem trobat com amb una curva, val? Que si la visualitzeu, podem començar primer amb emocions de sorpresa i incredulitat, no? Que ens començava a vindre aquesta informació que a Xina hi havia aquesta pandèmia, però no ho acabàvem de creure que arribaria aquí, no?
Mm.
Després ens hem trobat en la negació, ens hem trobat que aquesta pandèmia ha vingut estar aquí, a casa, al costat, no? Als nostres carrers, i està afectant a familiars i a gent que coneixem, inclús a pèrdua. Aquesta sensació i aquesta... aquesta sensació de negació inclús pot haver passat a por, no? I aquest patiment.
Sí.
Estats de transició inclús, no? Aquests moments que hem tingut tots com de muntanya russa,
sí,
on les emocions pugen i baixen. I després ho hem anat com interioritzant, no? I hem anat creant aquests nous hàbits a nivell de família. Hem hagut de moure'ns a nivell sistèmic, a nivell familiar, i veure quines necessitats hi havia de cada membre, i des d'aquí construir, no? Però clar, durant aquests 46 dies s'ha mogut molt a nivell d'emocions. I a més, hem de sumar que els nens i nenes han escoltat converses, notícies, on surten paraules que a vegades costen d'interpretar per ells, no? Paraules com pandèmia, virus, mort, hospitals, aïllaments, no? I clar, tot això a més els genera por, no? Si a vegades no hi posem un context amb aquestes paraules, bueno, doncs és normal, no?, que surti aquesta com incertesa, no?, quan veuen els pares o les mares que surten amb les mascaretes, o només arriben i es treuen les sabates rentant les mans, no em feu un petó perquè ara em vaig a canviar. Clar, tot això genera una incertesa i un despòs.
D'acord. I Núria, com hem d'actuar? És a dir, quina seria la manera més correcta d'actuar davant d'aquests sentiments, no?, d'aquests senyals que ens estan donant els nostres fills a casa, on comencem a detectar que tenen angoixa, que tenen por, que tenen aquests sentiments estranys? Com hem d'actuar nosaltres? Els hi expliquem? Parlem obertament de la pandèmia, del coronavirus? No ho fem? Apaguem teles i ràdios i que no escoltin res? Quina és la millor manera d'actuar?
Primer de tot és acollir-los. Acollir-los i donar-los aquesta sensació de seguretat. Val? Ells ara mateix, per ells casa és seguretat. No? I per això n'hi ha molts d'ells que no volen sortir de casa, perquè senten que estan en un lloc segur, on se senten protegits, i clar, tenen la sensació que sortiran fora i es trobaran el virus. No? Mm. Llavors, com hem d'actuar? Hem d'actuar amb normalitat, donar informació adequada a la seva edat i al seu desenvolupament. Mm-hmm. I evidentment podem posar ràdios, podem ficar televisions, però en moments molt específics, si pot ser, no? O ràdio, que ara estem escoltant la ràdio i donar informació de valor, doncs posar-vos els cascos o posar o les notícies posades al vespre quan ells quasi ja estan descansant, no? No estar 24 hores amb la televisió posada i que es vagi encendint aquesta informació que a vegades, si no s'acaba de definir o no es posa en context, doncs ells poden interpretar d'altres formes, vaja.
Clar, parlàvem d'aquests nens que podien donar-se doncs, amb aquestes situacions de por, d'angoixa. També hi ha casos de nens que estan feliços de la vida.
Totalment.
Perquè estan 24 hores al dia amb els seus pares, sí. Fet que probablement en una situació de normalitat com la que coneixíem fins ara, doncs no passava, perquè els pares treballaven, potser alguns molts, moltíssim, potser no veien els pares en molts casos fins a les 8 del vespre, i s'estan trobant que porten gairebé 2 mesos 24 hores a dia amb els pares. I això també els produeix doncs, felicitat. També es dona aquest cas.
Sí. Per exemple, en el cas de la meva filla petita, que té 3 anys, clar, ella està encantada de la vida, no? Li pregunto, vols anar a l'escola? I ella em diu que ara no, perquè, a veure, ell, i sobretot en edat molt petits, que encara no es sociabilitzen tant, no? Potser sí que troba a faltar la figura referent a l'escola, que és el professor o la professora, però és que ells estan encantats d'estar a casa amb els pares, perquè és el que realment necessiten ara mateix, no? Aquest contacte i aquesta afectivitat i sentir-se que estan en protecció i amb els que més estimen. No? I bueno, doncs s'ha d'aprofitar aquest moment. També és un regal per nosaltres, encara que si s'ha de portar tot el tema aquest del teletreball, a vegades costa una mica de fer anar tota la vegada, vaja.
Clar, Núria, ho hem escoltat i ho hem llegit en nombroses ocasions. Pot ser un regal, aprofitem aquesta situació per doncs, estar més amb la família, però és veritat que amb el teletreball la cosa es complica, no? I que aquesta harmonia familiar s'ha convertit com el gran repte a assolir. Molt anhelada, però alhora difícil d'aconseguir.
Totalment.
No sé si hi ha maneres, si hi ha pautes, si hi ha consells per poder aplicar d'una manera més o menys general, per tal d'intentar aconseguir aquesta harmonia familiar, tenint en compte que els pares han de treballar, que els nens estan a casa i no poden sortir, bé, ara ja sí, una horeta al dia.
Doncs mira, jo et diria dues coses. Primer agafar aquesta oportunitat, i dic que és una oportunitat perquè el confinament, al cap i a la fi, ens ha donat l'oportunitat de veure la realitat que tenim a casa que abans en el dia a dia era com, ostres, i aquest tema, però pum, no? El passo volant perquè és que no tinc temps a dedicar-hi, no? I al final el confinament ens ha donat l'oportunitat de tenir la realitat de cada un de casa davant i poder ser responsius, és a dir, donar resposta a les preocupacions o als, no m'agrada dir dèficits, no? Però les coses que sí que podem fer o coses que no teníem temps de fer a nivell de fills, per exemple, eh? Refereixo molt a nivell de fills, que no teníem temps i ara sí que li podem dedicar una estona. Llavors, com fer-ho? Clar, aquí és el joc de malabar, no? I sobretot depèn molt a nivell de quina edat tinguin els petits i les petites. Si són una edat ja que van a primària, no?
Sí.
És molt bo, bueno, en tots els àmbits, eh? És molt bo, primer, crear hàbits, crear rutines.
D'acord.
On cada un sàpiga què és el que ha de fer en cada moment, no?
Uh-huh.
I sobretot especificar quin moment serà a nivell col·lectiu per poder disfrutar tots a la família i poder dedicar una estona en això, perquè si no, com a mare i pare, anem de bòlit, no? Ara mateix hem de tenir en compte que abans nosaltres com ens repartíem el temps, no? En el nostre abans, era un 30%, un 30% família, un 20% de gestió de casa i un 50% de treball. Ara què ha passat? Se'ns ha barrejat tot, no?
Sí.
I per això és molt important aquesta creació de rutines. La part també d'empatitzar i de comprensió de les necessitats de les altres persones i dels altres membres de la família, encara que el membre més petit tingui 2 mesos, també té les seves necessitats fisiològiques i efectives, i continuar amb les rutines una mica doncs, que ens aconsellaven, no? El moure'ns, el tindre espais vitals per compartir, però també tindre espais íntims per un mateix, no? Necessito retirar-me i, per exemple, el meu gran, no? Necessito ara estar sol i llegir a l'habitació del sol i tenir també com aquests espais nostres, no?
Uh-huh.
I sobretot a nivell emocional explicar com ens sentim, vaja.
D'acord, aquests espais individuals que ara són tan difícils d'aconseguir, no? Perquè depenen d'allà on estem vivint, i cada casa és un món i cada cosa té un espai, i de vegades fins i tot el lavabo es pot convertir en aquest espai íntim.
Totalment. Que abans ho fèiem tot en 10 minuts i ara ens estem aquí mitja horeta.
Exacte. Núria, i un altre tema que estem sentint també molt, sobretot arran d'aquesta possibilitat de sortir dels nens i les nenes al carrer, de moment una horeta al dia, acompanyats per un adult, mantenint sempre doncs, aquesta distància de seguretat, i aquest fet precisament a ells els representa que el contacte social i el contacte amb els seus amics i amigues continua sense poder existir. Clar, d'alguna manera els hem tallat en sec la relació amb els amics, malgrat que virtualment pugui ser.
Correcte.
No sé si els nens, a partir de certes edats imagino que sí, però els més petits, establir relació a través d'una pantalla no és quelcom que sàpiguen fer fàcilment. Com gestionem això? Perquè ells també tenen necessitat d'amics i de tocar-los i d'abraçar-los i d'estar amb ells una estona, no? I de jugar doncs això, amb els amics amb els que han estat jugant durant fins ara sempre.
Bueno, quan ara per ara encara no tenim un... Ells el que necessiten sempre és com un marc de seguretat, no? Saber que passarà en X temps. I clar, com que encara nosaltres com a adults no sabem aquest marc de seguretat quan serà, no? Quan si direm, no, és que l'estiu ja hi podrà jugar, no? Una de dos, es busca algun tipus de joc des del moviment, de poder-se veure, però des del veo-veo, no? I coses que puguin interactuar ells, però sense tocar-se. I sobretot, no? L'explicar la importància que és poder respectar ara aquestes normes, perquè d'aquí poc temps, que si ho fem bé ara, d'aquí poc temps podrem estar junts i podrem gaudir-ho i podrem abraçar-nos, no? I podem fer tot allò que desitgem fer, però és molt important el poder fer bé les coses ara per més endavant poder-ho gaudir.
D'acord. Per tant, explicar molt bé, no? Parlar molt amb ells, al final tot passa per la comunicació, Núria.
Totalment, sí. comunicació i sobretot, no, el que comentàvem, el poder omplir aquests buits que a vegades ens donen la sensació que ells ho entenen tot i que són personetes grans, nostres, cal explicar-los i cal explicar en un context que ells entenguin i si cal posar-hi joc simbòlic, doncs també, no? Però sobretot, que no els hi quedi informació a l'aire, perquè si no ells ho omplen amb imaginació. Així que cal puntualitzar-hi segons les edats i les necessitats.
Per tant, parlar amb ells, en funció de cada edat, d'una manera o d'una altra. Per la xarxa es corren milers de contes que expliquen el coronavirus, contes, sí, cançons, en fi, hi ha multitud d'opcions diverses per poder, eines, no?, per ajudar a explicar tot això que estem vivint, aquesta pandèmia. No sé si un dels grans problemes amb la canalla, i jo crec que ho podríem estendre també als adults, és precisament aquesta incertesa, aquest no saber quan això acaba. Moltes vegades fer front als problemes és més fàcil quan tens una data. Tu saps que aquell dia allò acaba. Quan no hi ha data i no la veus arribar, tot i que ara ens han deixat sortir, no? A la canalla, em refereixo. No sé si això ho complica molt més.
Sí que ho complica, però imagina't, Carola, que aquests 46 dies, és a dir, a l'inici del confinament, t'haguessin dit que t'havies d'estar aquests 44-45 dies sense tocar el carrer. No? Sí. Ostres, a vegades també es fa com etern, hi ha gent que li va molt bé, però podia, des d'allà podia haver-hi una decaiguda emocional important, de dir, 44 dies sense poder sortir a casa, això serà horrorós, no? Mm-hmm. I llavors, lo important és cada dia poder regular les emocions, poder regular el que estàs sentint, i sempre buscar recursos que al final portin cap a la calma, val? Perquè des d'aquí, des de la calma, igual amb els nens, també els podem ajudar menys a heteroregular, perquè hem de tenir en compte que els nens quan són petits no tenen les capacitats adquirides per poder gestionar les emocions, com pot ser una ràbia, una frustració. Llavors, som nosaltres els que els hem d'ajudar a regular-se, no? I per això és tan important que nosaltres com a adults estiguem en la calma per després poder-los regular a ells. Llavors, clar, si ens quedem amb aquesta incertesa, és molt fàcil que ens anem, doncs, a emocions més cap a la por, ansietat, depressió, i des d'aquí no podem acompanyar, val? No seria un bon referent per ells.
Per tant, l'exercici també passa per gestionar les nostres emocions, la dels adults, em refereixo, perquè no traspassi aquesta por, aquesta angoixa als petits. I aquí el gran repte també, no? Que tampoc pels adults és fàcil.
Totalment, per nosaltres és un gran repte i al final ells, bueno, nosaltres els estem modelant, no? Som els seus models i a més a nivell de cervell, no? Tenim aquesta neurona mirall que es diu, que segons les nostres emocions ells també les reprodueixen. Moltes vegades ens fan ells també com de mirall. Doncs hem de ser conscients de quina és la conducta que estan tenint i mirant a nosaltres què hem fet perquè ells també estiguin més neguitosos, no? I un altre cop buscar recursos, sigui fent classes de gimnàstica, llegint, fent meditació, cada un que busqui el recurs que li funciona millor per un altre cop centrar-se en la calma i des d'allà poder acompanyar.
Núria, ara segur que molts que ens escoltin, pares i mares, potser els hem despertat sense voler sentiment de culpa, perquè senten que no ho estan fent bé, que no estan fent tot això que estàs explicant, que han tingut moments de histèria, de crits a casa. Què els hi diem a aquests pares i mares?
Bueno, hem de tenir en compte que la culpa, al final, primer és detectar-la. Mal, qualsevol emoció que vol ser gestionada, que vol ser regulada, primer és identificar-la, poder-hi posar nom, en aquest cas podem posar, doncs això, no, el nom aquesta de culpa, que a més pesa molt físicament al cos, d'energia molt baixa. I llavors el que hem de fer és, a nivell de mirada, clar, si nosaltres mirem el nostre fill des de la culpa, l'estem mirant des del dèficit, no? Des del què no li estic donant. I des d'aquí és difícil construir, val? Llavors, hem d'intentar fer aquest canvi de mirada.
I, bueno, moltes vegades és una culpa que no és culpa, mira, posats a la... No, no és culpa nostra de tindre'l perquè és algú transgeneracional i que és com pautes adquirides, no? Llavors,
el que dèiem, primer pas és identificar-la, posar-hi nom i fer aquest canvi de mirada on hi hagi comprensió, on hi hagi flexibilitat, no? I poder agafar i de vegades prioritzar les coses, no? Posar un llistat de coses, prioritzar-les. I aquí també entraria una mica el que els nens i les nenes són molt autosuficients. Donem els tasques adients a la seva edat i traiem també una mica nosaltres les feines, perquè volem estar tot arreu com a mares i pares.
D'acord.
I aquesta part de donar-li aquestes tasques, a més també ens ajuda molt a pujar l'autoestima, a ser autosuficients, no?
D'acord. Per tant, aquest sentiment que tenim ara de responsabilitat molts pares i mares de que ens hem convertit, a banda de pares i mares, en mestres, en animadors socioculturals, en policies, de vegades, hem de mirar d'alliberar-nos una mica d'aquestes responsabilitats, que al final són pares i mares i prou.
Sí, i hem de ser conscients en quin context estem i des d'aquí segur que estem donant el màxim, no? I baixar una mica aquesta resistència, no? I aquest estat de culpa que pesa molt. I fer aquest canvi de mirada amb què és el que puc fer des del compartir, des del donar, des que ells sàpiguen que jo tinc, que cada pare i cada mare doncs, tenen unes feines, tenen unes tasques que fer, i a tal hora tindrem una hora o dues hores per jugar amb ells en presència. Perquè al final és el que volen és ser vistos, no? Aquest sentit de pertenença, aquest sentit de sentir-se que correspon a nivell de família. I moltes vegades estem disponibles físicament pels nostres fills, però no estem accessibles de forma efectiva. I al final l'únic que volen de nosaltres és aquesta presència. Val? Així que deixem-nos també una mica de virgueria i ells el que volen és presència i això, i no tanta tasca.
No tanta tasca, no ens carreguem tant de pes, no?
Correcte.
I quan estiguem bé. Tinc dues preguntes més, Núria, per acabar. La primera és, passa res si ens veuen plorar? Si ens veuen també tristos, angoixats per aquesta situació que estem vivint?
No passa res. I ells han de saber que les emocions, en aquest cas entenc que pot ser una tristesa, pot ser una pèrdua o per impotència, per com està tot, doncs s'han de poder expressar. Al final, a vegades, o a nivell social tenim relacionades les emocions negatives com a les emocions desagradables com a algo que s'ha d'amagar, no? I que a més a més està vinculat a que són persones dèbils, i això ho hem de canviar, no? Hem de ser els models que, doncs això, que vegin que poder expressar no passa res al final, no? Que és normal, que és natural, ens poden veure plorar i a més els hi podem explicar, no? El pare i la mare estem tristos per tal cosa, no? O
d'acord.
Que vegin que a més això, doncs que es poden expressar i que després la regulem, no? I ara ja estic millor, també és important dir-los, ara ja estic millor, m'ha passat això, però bueno, ja s'ha pogut regular i estic molt millor i estic molt més tranquil·la.
Núria, ja per acabar, agrair-te primer que estiguessis disponible per atendre'ns, creus que tindrà conseqüències aquesta situació, aquesta vivència estranya d'alguna manera que estem vivint, sobretot en els nens i les nenes, tindrà conseqüència en ells?
Si no ho acollim, sí. És a dir, aquí ha d'haver un treball molt fort i a més ha d'estar, des de la meva perspectiva, ha d'estar molt lligat família, escola, infant i docent, on el nucli hi hagi l'infant. I entenc que, espero, no?, que sigui el setembre que tornem a l'escola, perquè hi ha comunitats que diuen que el juny ja hi haurà escola, però sobretot hem d'acollir a les escoles i a casa i en un espai perquè els nens i les nenes es puguin expressar.
D'acord.
I no quedi res.
És a dir, no fer veure que no ha passat res.
Correcte.
D'acord. Sí. D'acord. D'alguna manera naturalitzar, no? I parlar i expressar que hem viscut això, que és una situació extraordinària, estranya, i parlar-ne i expressar-ho.
Totalment. Posar-hi narrativa. Al final, la narrativa ens ajuda molt a això que hem sentit, a posar-li sentit, no? A això que hem sentit emocionalment, posar-hi un sentit i que no apareixin creences o que no apareixin pors que no tinguin gestionades ni regulades.
Moltes gràcies, Núria. Prenem
gràcies,
nota de tot això. Estarem atents als nostres fills i filles. Gràcies.
Fantàstic.
Gràcies, Núria.
Gràcies. Gràcies, Vicent.
Gràcies, i ara, més faltaria que continuï bé el confinament, que és un confinament, en el fons, que ja comença a alliberar-se a poc a poc, eh?
A poc a poc.
Vaja. Ara no sé si molts nens i nenes també necessitarien respirar de pares.
Segur, segur.
Després de 40 i escaig dies, per allò
seguríssim.
De dir... Segur, eh? Segur que
segur.
Sí.
Segur. I probablement els pares pensem poc en això, eh? Que no només nosaltres necessitem aquests espais d'intimitat, sinó que també ells els necessiten. No sé, perquè estan cansats de veure'ns...
40, en 40 i escaig dies et pots cansar de tot i de tothom, segurament, eh?
Estan
confinat. Carola, gràcies.
A tu, Vicenç.
Ens tornarem a retrobar, no trigarem massa, perquè la Carola té en cartera una altra conversa que en aquest cas anirà destinada als comerços i a totes aquelles accions que poden fer per començar a recuperar d'alguna manera l'empenta que s'ha estroncat arran de l'estat d'alarma. Eh?
Sí. Escolta, Vicenç, et vol dir adeu a algú altre.
Home, doncs vinga.
Adeu.
Adeu, Greta. Bon confinament per tu també.
El teletreball.
Ai, es comença així i s'acaba, vaja, en fi, s'acaba amb un locutor jubilat i una locutora en plantilla. Gràcies de nou, Carola.
A tu,
Carola.
Vicenç.
Fins la propera.
Fins la propera.
Amb la Carola i la Núria Cantí hem conversat a l'entorn d'aquesta situació que poden viure tants nens i nenes arran del confinament i d'aquesta sortida paulatina cap a la normalitat de la desescalada. Avui que hi ha Consell de Ministres i que se sabran diverses coses sobre el que pot passar a partir de dissabte que ve. Demà tornem i demà parlarem de dansa, perquè demà dia 29 i el divendres 1 de maig se celebra el Dia Internacional de la Dansa d'una forma confinada a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Sitges. Ballarins i ballarines sitgetans evolucionaran davant de tots aquells que puguin estar pendents de la pantalla. I demà, òbviament, parlarem amb ballarins i ballarines i l'Hora d'Europa. Molt bon dimarts, tornem demà. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.